Bon dia, són les 8.
Bon dia, avui serà una jornada primaveral al 100% amb molta bonança. Ara bé, amb fred matinal, abrigueu-vos al sortir de casa.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Molt bon dia, com esteu? Què tal? És dimarts 17 de març, és ja, doncs, aquest dia, som ja a les 8 del matí, per tant, és moment de repassar les notícies més destacades de la nostra comarca. Avui, precisament, que també tindrem diversos temes sobre la taula, diversos titulars, que els en repassarem tot seguit amb els nostres companys, però també tindrem una entrevista amb Pau Bosch, que és el vicepresident de SOS Costa Brava i de Salvem la Platja de Pals, perquè ens expliquin quines són les al·legacions que presenten el nou Pla Urbanístic Municipal, perquè denuncien que el document preveu prop de 2.000 habitatges nous i alerten que el planejament pot afectar la Pineda i el sistema donat de la platja de Pals. D'aquí una estona parlem amb ell perquè ens expliqui, doncs, quin és el seu punt de vista i com veuen aquesta situació. I a més també, com que és dimarts, al tram final del programa parlarem de llibres, com sempre, amb la Maria Teresa Calabús de la llibreria El Cucut. Però, com dèiem, tenim diversos temes sobre la taula en format de titulars. I comencem amb en Joan Coll, molt bon dia.
Bon dia, Ferran.
Perquè desactiven ja, doncs podríem dir que amb aquest temps, com ens deia l'Isaac, amb un temps més tranquil i primaveral, doncs ja han quedat totalment desactivades les alertes per vent i onatge després del temporal del cap de setmana.
El telèfon d'emergència 112 ha rebut prop de 2.000 trucades, moltes a les comarques gironines, amb diverses incidències també al Baix Empordà.
Doncs bé, avui, en aquest cas, també doncs, testimonis del crim de Verges asseguren que també l'acusat estava molt agressiu abans de l'atac d'un matxet. Joan.
Els vídeos gravats pels clients del restaurant mostren el moment previ a l'agressió mortal. El judici es celebra a l'Audiència de Girona amb un jurat popular que haurà d'emetre el veredicte.
També tenim altres titulars. Carla Saló, molt bon dia.
Hola, bon dia, Ferran.
Perquè una prova pilot prova de salinitzadores portàtils en embarcacions de pesca de Palamós i Roses per avaluar si poden produir aigua potable a bord durant les estades prolongades a alta mar.
L'objectiu és millorar l'autonomia de les embarcacions i garantir aigua potable per a les tripulacions quan passen setmanes o mesos navegant. La iniciativa s'enmarca dins del projecte europeu Life EcoDAP 50, que impulsa accions per adaptar l'economia local als efectes del canvi climàtic.
I l'Oficina d'Atenció Ciutadana de Palafrugell amplia l'horari i fomenta també el servei a domicili. En el servei aquest doncs, que es farà a domicili, el personal municipal es desplaça als habitatges per la realització de tràmits. L'objectiu és apropar l'administració als ciutadans i agilitzar els tràmits. Però també tenim altres temes sobre la taula, perquè l'Ajuntament de Palamós ha ampliat el servei d'orientació d'àmbit comunitari amb l'objectiu de reforçar l'acompanyament educatiu d'infants, adolescents i joves del municipi. Carla.
El programa ha desplegat diversos dispositius d'orientació i suport educatiu per donar resposta a les necessitats d'informació i assessorament de persones entre 0 i 20 anys, així com de les seves famílies. L'objectiu és prevenir l'abandonament escolar prematur, promoure l'èxit educatiu i garantir itineraris formatius més equitatius.
Les 8 i 3 minuts, esteu escoltant el Supermatí i ajuntaments del Baix Empordà i de Catalunya que compten amb urbanitzacions amb dèficits urbanístics i no recepcionades han impulsat un manifest per demanar solucions i ajudes al govern i al Parlament. Maria Alzina, bon dia.
Hola, Ferran, bon dia.
Què és el que demanen?
Es va presentar el document al qual han donat suport més de 80 municipis catalans aquest passat dimecres al Col·legi d'Arquitectes de Catalunya. El text l'han impulsat els ajuntaments, l'Associació Catalana de Municipis i la Federació de Municipis de Catalunya. Durant la jornada es va detallar que un 10% de la població catalana viuen en aquestes urbanitzacions que es van crear, la majoria d'elles, entre els anys 60, 70 i 80.
I Cursà ha donat el tret de sortida a la 12a edició de la Mostra de Teatre Amateur.
En una entrevista concedida al programa del Supermatí, el regidor de Cultura de l'Ajuntament de Cursà, Josep Bofill, ha explicat com ha anat l'estrena d'aquesta edició i quines propostes teatrals arribaran els pròxims dissabtes. La mostra va arrencar aquest cap de setmana amb la companyia Gota Produccions, que va presentar l'obra Felicità.
Aquests són els titulars que us ampliarem d'aquí uns minuts aquí al Supermatí, però ara que són ja les pràcticament són les 8 i 5 minuts, és moment també de sortir de la nostra comarca. Perquè la Unió Europea rebutja sumar-se a una aliança militar impulsada pel president dels Estats Units, Donald Trump, per intervenir l'estret d'Hormuz. Des de Brussel·les, l'alta representant d'Afers Exteriors, Kaja Kallas, ha estat clara i ha afirmat que aquesta no és una guerra d'Europa. Tot i la pressió de Washington, cap país europeu ni de l'OTAN vol implicar-se en una operació militar per garantir el pas de petroliers en aquest punt estratègic. Mentrestant, l'Iran manté el control de l'estret, per on circula aproximadament una cinquena part del petroli mundial. El bloqueig ja té conseqüències en el comerç local i ha fet augmentar el preu del cru. Trump també ha advertit als aliats que recordaran qui no col·labori, però la resposta internacional, de moment, és de rebuig i prudència. I sense deixar el focus internacional, la situació a l'Afganistan és especialment greu. Almenys 200 persones han mort i 400 han resultat ferides en un atac aeri del Pakistan sobre la capital, Kabul. Diversos edificis han quedat destruïts, entre ells un centre de rehabilitació. El règim talibà acusa Islamabad de bombardejar civils, mentre que el govern pakistanès assegura que només ha atacat objectius terroristes. El conflicte entre els dos països s'intensifica després de setmanes d'escalada. Recordem, almenys 200 persones han mort i 400 ferides. Pel que fa a Cuba, nova apagada general que ha deixat sense electricitat milions de persones. És la sisena en poc més d'un any. El país arrossega una greu crisi energètica agreujada pel bloqueig petrolier dels Estats Units. En aquest context, Donald Trump ha tornat a pressionar el govern cubà i ha arribat a afirmar que seria un honor prendre Cuba. Mentrestant, l'executiu de l'illa estudia reformes econòmiques per intentar reactivar sectors clau, com podria ser el turisme o l'energia. I ara cap a l'actualitat espanyola, continuen les investigacions sobre l'accident ferroviari d'Ademuz a Còrdoba, que va causar la mort de 46 persones. Un informe preliminar apunta una possible baixada de tensió a la via hores abans del sinistre, fet que podria confirmar el trencament d'una soldadura com a origen de la tragèdia. A més, s'han detectat possibles irregularitats en documentació tècnica de la infraestructura. Les víctimes en reclamen més transparència, mentre Adif assegura que col·labora plenament amb la investigació. I també avui destaquen les paraules del rei Felip VI, que ha reconegut per primera vegada que hi va haver abusos durant la conquesta espanyola d'Amèrica. Ho ha dit en una conversa informal amb l'ambaixador de Mèxic, que ha admès que alguns fets no poden generar orgull des de la mirada actual. Tot i això, ha defensat analitzar-los en el seu context històric. Les declaracions arriben enmig del debat obert amb Mèxic sobre el llegat colonial. I ara que són les 8:07, anem també a repassar l'actualitat catalana, perquè és ja el segon dia de vaga al sector educatiu, avui centrat al Penedès, al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. Els sindicats majoritaris reclamen al govern un nou acord de millores laborals i salarials i rebutgen el pacte signat amb Comissions Obreres i la Unió General de Treballadors. Segons els convocants, el seguiment és alt i les mobilitzacions continuen després d'un primer dia amb talls de trànsit i una manifestació multitudinària a Barcelona. Educació, però, rebaixa les xifres de participació i recordem que la vaga s'allargarà tota la setmana. Dijous serà quan afectarà les comarques gironines i divendres durant tota una jornada aturada en tot el país. Per tant, també és una actualitat que anirem repassant també aquí als serveis informatius. I ara, que ja són les 8:08, tornem cap a casa nostra perquè és moment de fer un cop d'ull a la situació meteorològica. El temps que repassem, com sempre, amb l'Isaac Vilà. Isaac, molt bon dia.
Hola, Ferran. Bon dia.
Què és el que tindrem? Ens explicaves que tindrem un temps primaveral, però temperatures fredes, no? Les primeres hores del matí.
Ara sí, la tramuntana ha mancat del tot i la temperatura ha tornat a baixar perquè encara tenim restes d'aquest aire fred el passat cap de setmana. A poc, a mesura que avanci els dies, la temperatura nocturna anirà pujant de mica en mica. Ara mateix la temperatura és força baixa, tenim 3 graus a Palafrugell, 4 graus a la Bisbal d'Empordà, 6 graus a Sant Antoni de Calonge, 3 graus a la Tallada d'Empordà, 4 a Torroella de Montgrí. A les zones fondes és on ha pogut baixar més la temperatura. I tot això canviarà. Per tant, abrigueu-vos ara mateix al matí, però a partir del migdia, temps de la ceba, bonança, 18, 19, fins i tot 20 o 21 graus al sol a les hores centrals del dia. I és que esperem una jornada plenament anticiclònica i assolellada al 100%. Caldrà, serà de bon aprofitar. Vent i mar ja encalmats, amb una mica de vent ja fluix, al centre del dia amb una mica de garbí. Demà dimecres entra una mica de llevant i això farà serà sinònim de més nuvolositat a la tarda. El matí serà de bon aprofitar i, com dèiem, amb una temperatura nocturna que serà una mica més alta. Ja no farà tant de fred com aquests propers dies. Demà dimecres a la tarda arriba més mar de fons i dijous parlaríem de més nuvolositat i amb una mica de tràngol marítim. No és un temporal gaire important. Però, de moment, avui dimarts, tranquil·litat.
Doncs moltes gràcies, Isaac. Doncs aquestes temperatures que ronden entre els 8 a 7 graus, també molts punts de la comarca, 9 en altres indrets. Per tant, també doncs, en alguns llocs doncs, potser puja una miqueta més, però el que ens deia, no?, que cal que ens abriguem aquestes primeres hores del dia. Les 8 i 10 minuts, esteu escoltant el Supermatí.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9. Repassem el que passa a casa nostra i et descobrim les novetats, els personatges i els espais més destacats del Baix Empordà.
I ara farem una pausa publicitària i quan tornem tindrem el comentari d'opinió que ens porta avui Ada Klein, però també parlarem amb SOS Costa Brava i Salvem la Platja de Pals perquè presenten al·legacions al nou pla urbanístic municipal perquè denuncien que el document preveu 2.000 habitatges nous. Tot això d'aquí uns minuts.
Supermatí. A Torroella de Montgrí, restaurant Camalot. Gaudeix de cuina casolana amb productes frescos i de proximitat. Per dinar o per sopar, t'oferim el menú diari, el menú de nit i cap de setmana, a més de la nostra carta variada amb les millors opcions de carn i peix. Un espai ampli i acollidor on et sentiràs com a casa. Oberts cada dia. Més info a restaurantcamalot.com.
La intel·ligència artificial ja és present al món empresarial.
La teva empresa està preparada?
Aquest dijous 19 de març, vine a la jornada gratuïta de Kit Digital a l'Espai del Peix de Palamós. La Cambra de Comerç de Palamós t'acosta la intel·ligència artificial al servei de l'empresa amb una ponència del reconegut consultor Genís Roca. Si tens una empresa o ets autònom, aquesta jornada és per tu. Les places són limitades. Fes la teva inscripció a cambrapalamós.org. Organitza la Cambra de Comerç de Palamós amb la col·laboració de l'Ajuntament de Palamós.
El cap de setmana del 28 i 29 de març viu la Fira de Sant Josep de Figueres. Dissabte 28, la 33a Fira del Brunyol de l'Empordà amb artesania, alimentació i activitats familiars. Diumenge 29, la 12a Cursa Urbana de Sant Josep de 5 i 10 quilòmetres. Organitza l'Associació Amics de Sant Josep i l'Ajuntament de Figueres. Més informació a firadelbrunyol.cat.
Escolta, últimament et veig molt guapa. Tens una pell increïble.
És que vaig a la Clínica Milena, a Girona. Em fan tractaments facials amb resultats molt naturals.
Quins tractaments fan?
Tractaments facials com neuromoduladors, estimuladors de col·làgen, mesoteràpia, àcid hialurònic... I també tenen diferents tipus de làser. Les doctores de Clínica Milena t'assessoraran i t'acompanyaran en tot el procés.
Clínica Milena. Medicina estètica de confiança a Girona. Informa-te'n a clinicamilena.com o segueix-nos a Instagram a @clinica_milena. Clínica Milena. La teva millor versió comença avui.
Els divendres tenim el pla perfecte. Tots els divendres a la Parhotel Comtat Sant Jordi de Platja d'Aro gaudeix de sopar més karaoke en una sola experiència. Sopar per només 17 euros amb l'aigua inclosa a partir de 9:45 del vespre. Un ambient divertit i la millor manera de començar el cap de setmana. Recorda, sopar més karaoke tots els divendres a la Parhotel Comtat Sant Jordi. Fes la teva reserva ja. Segueix-nos a Instagram i reserva la teva taula. A Parhotel del Comtat Sant Jordi.
Acabo de canviar els pneumàtics i m'han atès genial.
De debò? On has anat?
A la Bisbal, a Pneumàtics Estació. A Pneumàtics Estació treballem amb les millors marques del mercat, al millor preu i sempre adaptant-nos a les teves necessitats. Estem equipats amb les millors màquines del mercat en equilibrat de pneumàtics i alineat de direcció. Som els de Garatge Estació, ara també Pneumàtics Estació, a la Bisbal. Truca'ns al 972-640-204 o vine a visitar-nos.
Pràcticament un quart de nou, ara moment de sentir el comentari d'opinió que ens porta Ada Klein.
Un poble sense bar és un poble mort. Una notícia d'aquest passat gener remarcava les dades de soledat no volguda que ha donat el Consell Comarcal del Baix Empordà. Segons dades oficials, un de cada cinc ciutadans se senten sols. Aquesta epidèmia s'acarnissa sobre joves de 18 a 25 anys, sobre els homes i més a ciutat que en àmbits rurals. Les dades a França són similars. Un 31% dels francesos se senten sols, un 45% si són joves, dades que tornen a suggerir que més connexions digitals, menys relacions reals, diverses i de qualitat. Contra la soledat, hi ha consens entre els experts i els savis que la solució passa per fer més comunitat, participar de lo públic, fer poble. Però l'Ajuntament de Jafra posava el focus a les dificultats amb què es troben a l'hora d'organitzar activitats. D'una banda, la mobilitat que penalitza els més grans, i de l'altra, el baix pressupost que tenen, que fa que l'oferta, sobretot en pobles petits, sigui molt menor. En aquest sentit, un article recent al diari francès Le Monde em va cridar l'atenció. Els autors resumien un estudi molt ben fet en què s'analitzava com el tancament dels bars tabac, aquesta mena de bars bistró on que un podia trobar tots els pobles, està directament relacionat amb més vots pel partit a l'extrema dreta. I que això és independent de les taxes d'atur i de migració. Altres estudis han relacionat també que la gent sola vota més a Trump. L'estudi francès en qüestió analitzava diversos tipus d'establiments. Els resultats mostren que no és el mateix un negoci purament transaccional, com podria ser un súper, amb un bar i un restaurant, perquè el tipus de relacions que s'hi estableixen són totalment diferents. I si en els primers vas a fer el que vas a fer, en els segons un s'hi està una estona que no és directament proporcional al que s'hi consumeix. A més, en un entorn urbà, si desapareix un bar o un restaurant, la gent se'n va en un altre, mentre que en un entorn rural, si desapareix el bar-restaurant, la gent es queda sense alternativa. Un poble sense bar és un poble mort, això ja ho sabíem nosaltres. Evidència científica, però, aporta coneixement. D'una banda, demostra que modificar les condicions de vida col·lectiva, l'acció pública i les activitats populars i tradicionals té un impacte en la percepció de la solitud dels individus, però també en les seves intencions de vot. I no és que els que se sentin sols siguin més de dretes, sinó que la pèrdua d'espais de relació intergeneracional empobreix l'ànima i fa sentir sol. Els partits de dretes saben capitalitzar el discurs de la desaparició del món tal com el coneixíem i parlen a la gent amb paraules que entenen sobre problemes que els preocupen, mentre els d'esquerres s'empataneguen amb tecnicismes i quimeres, malauradament i de manera sorprenent, perquè qui més que l'esquerra hauria de defendre i representar els que pateixen?
Doncs moltes gràcies, Ada Klein, per aquest comentari d'opinió. Hem superat ja la frontera d'un quart de nou i ho hem fet per 2 minuts. I ara és moment de l'entrevista. Perquè Sos Costa Brava i Salvem la Platja de Pals presenten al·legacions al nou pla urbanístic municipal. Denuncien que el document preveu prop de 2.000 habitatges nous i alerten que el planejament pot afectar la pineda i el sistema donat de la Platja de Pals. Per saber-ne més, volem saludar a Pau Bosch, que és vicepresident de Sos Costa Brava i també de Salvem la Platja de Pals. Molt bon dia.
Molt bon dia.
Benvingut, doncs, aquí al Supermatí. Abans de res, per saber una mica, no? Perquè a vegades parlem d'aquests conceptes de pla d'ordenació urbanística, què vol dir això?
És el planejament que regirà els propers anys qualsevol cosa que es vulgui fer en aquest municipi. El planejament que ordenes tot el que són les zones urbanitzables, les zones urbanes i les zones no urbanitzables, per als seus especials valors específics agrícoles, forestals, valors costaners, etc.
I en aquest cas, què incorpora aquest nou pla urbanístic municipal que critiqueu?
Bé, primer venim d'un pla general de l'any 86. És dels més antics de Catalunya, té més de 40 anys, i per tant era supernecessari, això no ho critiquem. És, de fet, l'obligació legal de l'Ajuntament fer aquest planejament nou. El que critiquem és que la llei d'urbanisme regula com s'ha de fer aquest planejament municipal i adverteix que cal un planejament en el qual hi hagi una fase anterior a l'aprovació inicial, que és de participació en un avenç. Això ho ha fet tots els municipis, però Pals s'ha saltat aquest procediment de participació anterior a l'aprovació inicial, perquè ja fa 11 anys va fer l'aprovació inicial, que va ser anterior a aquesta, però considera que en aquell moment ja es va fer la participació ciutadana.
I quines al·legacions heu presentat?
Bé, bàsicament que hi ha una manca de participació efectiva. No, una participació no vol dir només fer un debat o fer una conferència, com es van fer tres conferències, en el qual l'arquitecte que va redactar el pla general va fer una conferència explicant les diferents intencions que tenia, que estava molt bé, però falta una participació efectiva en la qual hi hagi unes jornades de treball en les quals cada ciutadà que vulgui participar pugui dir la seva. No? Després hi ha també un tema que és l'estudi d'alternatives, en les quals sempre això, a l'estudi d'avaluació ambiental, el que cal és fer tres alternatives, i el que fa el planejament és dir-ne dos que no són legals i, per tant, no serien viables, perquè des de l'any 2015, des de l'any 2015 que va ser l'aprovació inicial, de la primera aprovació inicial que es considera, i aquesta és la segona, hi ha hagut el Pla Director Urbanístic de Sòls No Sostenibles al Litoral Gironí, que el que fa és desclassificar alguns sectors urbanitzables de la platja de Pals, Masos, i deixa tots els sectors urbanitzables que estan a prop del poble. I aquest tema de l'estudi d'alternatives no estem d'acord. Després hi ha altres punts també que considerem que tenen molt d'impacte. Són tots els complexos hotelers i àrees d'activitat econòmica que es volen construir i urbanitzar a Pineda sobre Duna, que queden a Pals. Penseu que el municipi de Pals és el darrer municipi on queda més Pineda sobre Duna, que és un hàbitat d'interès comunitari prioritari que és molt escàs i molt fràgil i molt rar, tant per la seva geologia, que estem parlant de dunes litorals i continentals que s'han anat arrossegant durant els últims milers d'anys, a base de molta tramuntana i de modificar el límit de costa, i la pineda que es va plantar precisament per poder aturar aquestes dunes dinàmiques per evitar que se mengessin la vinyeda que quedava a la platja. I això fa que aquest hàbitat s'hagi de preservar. És un hàbitat molt rar que en tota la península només queda en aquesta àrea, que són dunes que van des de Pals fins a Regencós, passant per tema municipal de Begur, i cal preservar, i nosaltres estem en desacord, creiem que no s'haurien de produir aquestes zones hoteleres, que bàsicament són cinc noves zones hoteleres i ampliació d'algunes que encara hi ha.
Han parlat amb l'Ajuntament?
Nosaltres hem tingut... Això s'ha aprovat al novembre i, per tant, hem tingut que córrer i presentar urgentment, perquè et donen 45 dies per presentar al·legacions, i bueno, el que hem fet bàsicament és treballar per poder presentar les al·legacions, perquè el període d'exposició pública s'acaba i, per tant, ja no tens cap dret legal de poder presentar. Hem fet això i, en breu, volem organitzar jornades per explicar quin serà l'impacte i per què hi estem en contra.
Sou optimistes en aquest procés?
Nosaltres creiem que és força greu el que s'està fent i, per tant, considerem que la Generalitat hauria de fer alguna cosa aquí, perquè una cosa és el que diu l'Ajuntament, l'aprovació inicial, però després hi ha els informes sectorials, després hi ha les al·legacions, l'Ajuntament farà el que cregui, però després també cada informe sectorial haurà de dir la seva cosa, acció climàtica, ara el departament es diu de transició ecològica, el Parc Natural, també, perquè queda afectat, l'Agència Catalana de l'Aigua, la Conselleria d'Agricultura, etcètera. No? O sigui que creiem que tot això no tirarà endavant perquè aquests informes diran que no és correcte.
Per tant, encara no és això, fa falta saber molts punts de vista, no, des de diferents sectors, no, des de diferents també administracions. Em dèieu, no, que també hauríeu volgut que haguessin organitzat més jornades, no?, per conèixer l'opinió. Sí, això es podria fer a partir d'ara?
O sigui, el que creiem és que el que marca el decret llei, no?, de la llei d'urbanisme, és que hi ha d'haver-hi un avanç en el qual hi participi la ciutadania i les entitats del territori. Això no s'ha fet i només es deixa la possible participació en aquests 45 dies una vegada aprovat inicialment, doncs, tirar reactivament, presentar al·legacions i llegir-te les 2.000 o 3.000 pàgines que té aquest pla general, etc. No és un sistema adequat de participació ciutadana. I un exemple pot ser la benzinera que es preveu, aquest nou POUM, preveu fer una benzinera als Masos de Pals i tindrà un impacte brutal i tots els veïns hi estan en contra, associacions de veïns i veïns amb els qui hem parlat. De fet, han començat ja a presentar unes pancartes que estan ficant per tots els masos. Un altre exemple són aquesta destrucció de Pineda d'Unar, que és el que caracteritza aquest municipi i que tots els ciutadans de Pals hi estan en contra. Llavors, són símptomes molt evidents. I després un altre també que és molt polèmic és el Vial Nord en la seva arribada en els Arrossars, no? Perquè es vol desviar el camí més cap al nord en una zona ambientalment molt especial, inundable i de flux preferent, que nosaltres creiem que no és legal, que no es pot fer una infraestructura d'aquest tipus en una zona inundable, no? I que respon a altres interessos urbanístics, doncs, precisament per poder fer un altre complex hoteler, no? I creiem també que un planejament que vol fer 6 hotels a la zona de la platja de Pals és un planejament que no té sentit econòmic, tampoc, no? Perquè a part de destruir les darreres pinedes, no tenen sentit econòmic perquè no creiem que ningú vulgui fer construir i urbanitzar una pineda per fer un hotel que tindrà un funcionament d'un mes a l'any, no? Com a molt, o uns mesos l'any. Molt de temporada a la platja de Pals.
Parlàvem, no?, doncs d'aquests processos. Ara també, doncs, diferents departaments hauran de mostrar el seu punt de vista, no?, administracions. Per tant, això suposo que també deu anar per llarg, no?
Sí, ara en les properes setmanes s'hauria d'arribar a l'aprovació definitiva, estimant o no al·legacions, incorporant els informes sectorials. Ara, també pot passar com l'any 2015, que vam recollir més de 2.000 signatures en contra d'aquell planejament, que era molt més destructiu que aquest. També hem de dir que aquest nou planejament ha fet una desclassificació de diferents sectors, això és molt positiu. No hi ha tanta urbanització ni segones residències a la platja de Pals, perquè el pla director urbanístic ho va desclassificar. Estàvem parlant de 2.000 més, era un planejament que podia quadriplicar el que hi havia. Ara estem parlant de creixements molt menys grans, no? Són aquests sectors de Rodors 1, Rodors 2, Interpals i Pals Nord, no? I el que és Arenals i això. Per tant, no és tan invasiu, però continua sent important i creiem que això s'haurà de reduir aquest impacte i sobretot aquesta planificació de complexos hotelers que creiem que no té sentit. El que fa el decret llei 3/2023 va ser determinar que els 1.500 habitatges d'ús turístic que hi ha en el municipi de Pals no poden continuar més enllà del novembre de l'any 2028. Nosaltres creiem que això és un error perquè va en contra del medi ambient, perquè aquests 1.500 habitatges ja estan construïts i, en canvi, el que des de Salvem la Platja de Pals creiem que aquests hotels el que faran és destruir més pineda i més hàbitats naturals, no? I, per tant, canviar una cosa per l'altra, nosaltres creiem que és un error.
N'estarem pendents també, doncs, a veure com evoluciona tot plegat. També, però, ja queden, podríem dir, pocs dies, no?, poques setmanes per Setmana Santa. El fet, doncs, que arribin també més visitants, això es preocupa també, doncs, que pugui tenir un impacte pel que fa al medi ambient?
No, Pals és un lloc on creix bàsicament l'estacional. Cada vegada el període vacacional és més curt. El que estem veient els darrers anys és un escurçament, precisament per això veiem que no té una viabilitat econòmica, no? Aquests 6 complexos, estem parlant de complexos hotelers i d'activitat econòmica molt grans, eh? Estem parlant d'un que està a Rodors 1, de 11.000 metres quadrats, un altre de 15.000, un altre de 5.000. Són complexos hotelers que requereixen una inversió brutal i que no tindran un retorn perquè estem parlant de temporades d'un mes l'any. I també construir un vial per fer per solucionar el problema de trànsit durant el mes d'estiu que s'emplena però Setmana Santa Pals és un lloc on a tothom recomano que vingui, perquè és un lloc super tranquil i que no hi ha massa trànsit ni massa persones.
I ara que hem tingut unes setmanes que hem tingut aiguats, vam tenir aquesta tramuntanada fa uns dies, tots aquests temporals han afectat també l'estat de salut de la platja de Pals?
Totalment. Hem d'agrair a la vegetació que ha retingut sorra, però ha tingut un, sobretot el gener, va arrossegar moltíssims tonelades de sorra. És el nostre bé que no podem deixar perdre, per això és tan important mantenir i protegir la vegetació i la fauna, no? Ara està arribant el corriol camanegre, que és una espècie en perill d'extinció. L'any passat van tenir 23 nius amb cries, 23 parelles que van poder nidificar. També aquest temporal no ha anat gens bé per al corriol, que fa la posta d'ous a la sorra, i per tant demanem, fem una crida, que la gent vagi en compte, sempre els gossos han d'anar lligats. També tenim una davallada de la població de la cendrosa, de la llagraix cendrós, que és també una subespècie endèmica única a Pals, que és la darrera població que queda a la península, no? I més enllà de les poblacions que queden a França. I també a conseqüència de la proliferació del gat salvatge, no? S'està malmetent tot el que és la població de rèptil, i creiem que s'han de començar a fer planificació, plans de gestió, per poder evitar la davallada de la biodiversitat, no? Que és el que realment estem intentant. L'estaquis marítima també és una planta endèmica que només existeix a pocs llocs de la península, i tenim encara alguns exemplars a Pals, però ens agradaria ampliar el parc natural per tal de gestionar també totes les taquis que queda al terme municipal de Begur. És una zona que queda fora del parc natural i creiem que això també hauria d'estar incorporat.
Doncs són diversos aspectes, no?, per tenir en compte pel que fa al medi ambient. No sé si hi ha algun aspecte més que ens vulguis destacar ja en aquests darrers instants.
Sí, voldria fer la crida perquè en els darrers mesos i el darrer any han aparegut molts cetacis, el rorqual, després ha aparegut un rorqual malalt, molt jove, ha aparegut un catxalot de grans dimensions a la platja del Racó, també han aparegut dofins ratllats. Penseu que aquesta és la gran autopista que va cap a França, plena de trànsit marí a alta velocitat. Ens agradaria ampliar l'àrea marina protegida perquè la badia de Pals i el Golf de Roses tinguin una protecció efectiva, i també estem molt preocupats, més enllà del POUM de Pals, de la macrocentral eòlica marina que l'Estat preveu construir a la badia de Pals i el Golf de Roses, i creiem que són les zones amb més biodiversitat del Mediterrani i que, per tant, haurien d'estar protegides, lliures de no tan sols lliures de pesca d'arrossegament a algunes zones determinades, amb hàbitats d'interès comunitari prioritari, però sobretot lliures d'eòlica marina, d'aerogeneradors que provocaran una gran contaminació de vibracions, de sorolls i d'encadenat que modificarà la qualitat de l'aigua submarina.
Doncs bé, també són altres temes que destaquem aquí avui al Supermatí. Hem parlat amb Pau Bosch, que és vicepresident de SOS Costa Brava i també de Salvem la Platja de Pals. Que vagi molt bé i moltes gràcies.
Molt bé, moltes gràcies.
Hem arribat ja a 9:45.
El Supermatí és l'informatiu que t'explica tota l'actualitat del Baix Empordà.
Doncs sí, anem a repassar ja els titulars més destacats d'avui. Anem, més ben dit, a ampliar els titulars més destacats, perquè ja després d'aquests dies de temporal ja s'han desactivat les alertes per vent i onatge després d'aquest cap de setmana. De fet, el telèfon d'emergències 112 va rebre prop de 2.000 trucades i moltes de les comarques gironines, també amb diverses incidències al Baix Empordà. Joan Coll.
Protecció Civil de la Generalitat va desactivar ahir matí dilluns a les alertes del Pla Especial per Risc de Ventades de tot Catalunya i el Pla Territorial de Protecció Civil de Catalunya després del temporal de vent i onatge del cap de setmana. Tot i això, es manté la prealerta per continuar fent seguiment del territori i les incidències que hi ha encara a diversos punts. El Servei Meteorològic de Catalunya va donar per finalitzat l'episodi de vent que va començar diumenge. Les ratxes més fortes es van registrar sobretot a les comarques del nord i nord-est del país. Durant el temporal es va enviar avís als telèfons mòbils a diverses comarques per alertar la població del risc de ventades intenses. El telèfon d'emergència 112 ha rebut prop de 2.000 trucades relacionades amb aquest episodi de vent que han generat més d'un miler d'expedients. Una part important de les incidències s'ha registrat a les comarques gironines, entre les quals el Baix Empordà, amb desenes d'avisos. La majoria de les trucades han estat per caigudes d'arbres i branques, elements inestables en façanes o problemes de mobiliari urbà. Els bombers de la Generalitat han atès més d'un miler d'avisos relacionats amb el temporal, la majoria a la regió d'emergències de Girona. Els serveis han consistit sobretot a retirar arbres caiguts, assegurar clablejat i revisar elements urbans que podien representar un risc. El sistema d'emergències mèdiques, per la seva banda, va atendre 4 persones ferides lleus en incidents relacionats amb el vent, una d'elles a Santa Cristina d'Aro. El temporal també ha provocat afectacions a la xarxa elèctrica i de telecomunicacions en diversos punts del nord del país.
I ara canviem de tema, Joan, perquè ens has d'explicar que testimonis del crim de Verges asseguren que l'acusat estava molt agressiu abans de l'atac amb un matxet. El judici se celebra a l'Audiència de Girona amb un jurat popular que haurà d'emetre el veredicte.
Durant la sessió d'aquest dilluns, els membres del jurat han vist els vídeos gravats per clients i responsables del local que mostren els moments dels fets. A les imatges es veu l'acusat brandant un matxet a l'altra banda de la carretera mentre els clients es mantenen a dins del restaurant. Segons han declarat diversos testimonis, l'home havia estat expulsat del local poc abans, després de rebre queixes de clientes i cambreres perquè feia comentaris obscens. Al cap d'una estona, va tornar davant l'establiment armat amb el matxet i amb una actitud molt agressiva. Els vídeos també mostren com l'acusat amenaça els clients mentre que es truquen al telèfon d'emergència 112. El sistema d'emergències va rebre 11 trucades relacionades amb els fets, 4 de les quals del mateix acusat, advertint que mataria algú si no hi anava la policia. Pocs minuts després, la víctima va sortir del restaurant amb la intenció de parlar amb l'acusat i intentar calmar la situació. Segons els testimonis, l'atac es va produir gairebé immediatament i la víctima no va tenir temps ni per defensar-se. L'acusat li va assestar 2 cops de matxet, un a l'espatlla i un altre al coll. L'home, un veí de Bordils de 44 anys, va resultar greument ferit i va ser traslladat a l'Hospital Josep Trueta de Girona, on va morir hores després. La fiscalia acusa l'home d'un delicte de domicili amb abús de superioritat i demana prop de 15 anys de presó. L'acusació particular considera que es tracta d'un assassinat i eleva la petició de pena fins als 20 anys. La defensa reconeix els fets, però sosté que es tracta d'un homicidi amb atenuants perquè l'acusat estava afectat pel consum d'alcohol i per un trastorn mental. El judici continuarà amb les proves pericials i està previst que l'acusat declari en les pròximes sessions.
I una prova pilot de salinitzadores, prova, en aquest cas, aquestes desalinitzadores portàtils en embarcacions de pesca tant de Palamós com Roses per avaluar si poden produir aigua potable a bord durant les estades prolongades a alta mar. Els aparells instal·lats tenen un disseny compacte pensat per adaptar-se a les cabines dels vaixells. Les dues màquines instal·lades poden produir entre 25 i 60 litres d'aigua potable cada hora. Carla Salom.
L'objectiu és millorar l'autonomia de les embarcacions i garantir aigua potable per a les tripulacions quan passen setmanes o mesos navegant. La iniciativa s'enmarca dins el projecte europeu Life EcoDAP 50, que impulsa accions per adaptar l'economia local als efectes del canvi climàtic. La directora general de Canvi Climàtic i Qualitat Ambiental de la Generalitat, Sonsoles Letang, i el responsable d'Acció Climàtica de la Diputació de Barcelona, Marc Serra, han visitat aquest dilluns una de les embarcacions del port de Roses. Segons el sector pesquer, aquest tipus d'iniciatives permeten millorar la seguretat i la resiliència de l'activitat pesquera davant els efectes del canvi climàtic. La iniciativa també pretén reduir el consum d'aigua transportada a bord, disminuir l'ús d'envasos de plàstic i millorar l'eficiència energètica de les embarcacions. De fet, el projecte Life EcoDAP 50 preveu desplegar més de 70 accions fins al final de la dècada en sectors econòmics vulnerables al canvi climàtic com són la pesca, el turisme, el sector forestal o la activitat agroramadera. Aquest projecte està coordinat per la Diputació de Barcelona i compta amb el suport de la Generalitat de Catalunya i de la Comissió Europea.
I ara parlem de l'Oficina d'Atenció Ciutadana de Palafrugell perquè ha ampliat l'horari d'atenció, que és de 9:15 del matí fins a 2:15 del migdia i els dimarts també a la tarda fins a 6:15. La cita prèvia no és obligatòria, però es recomana per evitar esperes. A més, també es poden fer uns 140 tràmits a la nova seu electrònica seu.palafrugell.cat. El consistori també disposa d'un servei d'atenció domiciliària pensat per persones amb grau 1 o 2 de dependència, mobilitat reduïda o en procés d'acreditació de discapacitat. El personal municipal es desplaça al domicili per ajudar en la realització de tràmits. Les sol·licituds es poden fer trucant al telèfon 972 61 31 00, al telèfon de l'Ajuntament, a l'extensió 1011. I l'Ajuntament de Palamós ha ampliat els serveis del Servei d'Orientació d'Àmbit Comunitari amb l'objectiu de reforçar l'acompanyament educatiu d'infants, adolescents i joves del municipi. El servei forma part del Pla Educatiu d'Entorn de Palamós i està impulsat pel Servei de Ciutat Educadora. Carla.
El programa ha desplegat diversos dispositius d'orientació i suport educatiu per donar resposta a les necessitats d'informació i assessorament de persones entre 0 i 20 anys, així com de les seves famílies. L'objectiu és prevenir l'abandonament escolar prematur, promoure l'èxit educatiu i garantir itineraris formatius més equitatius. Una de les principals línies d'actuació és el servei d'orientació i acompanyament personalitzat que ofereix assessorament individualitzat a joves que tenen dubtes sobre el seu futur acadèmic. Des de la seva posada en marxa, el servei ja té prop d'una trentena de joves i també a les seves famílies. El programa també inclou un dispositiu d'acollida educativa per a famílies nouvingudes amb fills en edat escolar. Aquest servei facilita informació sobre el sistema educatiu i ajuda a integrar els alumnes als centres educatius. Una altra de les iniciatives són els tallers d'orientació educativa per a l'alumnat de quart d'educació secundària obligatòria dels centres del municipi. Aquestes sessions combinen orientació acadèmica amb trobades amb professionals i activitats d'orientació laboral. Paral·lelament, s'impulsa un programa d'acompanyament per a famílies amb dificultats econòmiques durant el procés de preinscripció i matrícula a programes de formació i inserció i cicles formatius de grau mitjà amb la col·laboració de Creu Roja de Palamós. Amb aquestes actuacions, l'Ajuntament vol reforçar el treball en xarxa educatiu del municipi i garantir que cada jove pugui seguir un itinerari formatiu adaptat a les seves necessitats.
I els ajuntaments del Baix Empordà i de Catalunya compten ara, que en aquest cas els que compten amb urbanitzacions amb dèficits urbanístics i no recepcionades, han impulsat un manifest per demanar solucions i ajudes al govern i al Parlament. Es va presentar el document, es va demanar solucions en un document al qual també hi ha donat suport més de 80 municipis catalans i que es va presentar aquest passat dimecres al Col·legi d'Arquitectes de Catalunya. Un text impulsat pels ajuntaments, l'Associació Catalana de Municipis i la Federació de Municipis de Catalunya. Durant la jornada es van detallar que un 10% de la població catalana viuen precisament en aquestes urbanitzacions que es van crear, la majoria d'elles, entre els anys 60, 70 i 80. Maria.
Per això trobar un encaix urbanístic per a aquestes urbanitzacions és un dels reptes més grans del país, tal com apunta el manifest. Tot i el pas del temps, aquestes urbanitzacions no s'han recepcionat degudament i algunes encara presenten dèficits urbanístics que no permeten la seva regulació. Entre els dèficits urbanístics més destacats, tal com apunten els batlles i batllesses afectats, hi ha mancances en el clavegueram, enllumenat públic, les xarxes d'aigua potable, la pavimentació, l'accessibilitat viària, la seguretat o la creació i condicionament d'espais públics. El manifest que recolzen aquests municipis posa en relleu les complicacions legals i financeres pel que fa a aquestes urbanitzacions. La legislació vigent obliga a suspendre o denegar llicències de manera habitual i les quotes de regularització acaben enfilant-se tant que és impossible per a molts propietaris poder-les pagar. Davant aquest escenari i a través d'aquest manifest, els municipis reclamen un canvi profund en la normativa i també crear instruments específics que permetin donar resposta a veïns i ajuntaments afectats. Per això, la moció insta la Generalitat i el Parlament a impulsar un pla director d'urbanitzacions amb dèficits, reformar la llei d'urbanisme, crear un fons econòmic estable per fomentar el cofinançament de les actuacions de regularització i habilitar mecanismes de finançament alternatius, entre d'altres accions.
De fet, al Baix Empordà hi ha municipis com Torroella, Santa Cristina o Begur i Esclanyà, on encara també hi ha urbanitzacions sense recepcionar.
Els plans d'ordenació urbanística municipal recullen quines urbanitzacions estan recepcionades, quines no i quines presenten dèficits urbanístics. Si bé és cert que no hi ha un recull actualitzat de les urbanitzacions que presenten aquests dèficits al Baix Empordà i a la resta de Catalunya, el document més recent amb dades de les urbanitzacions es va publicar al Departament de Territori i Sostenibilitat l'any 2020. 2016. Al Baix Empordà s'hi van comptabilitzar 62 urbanitzacions pendents de regularització. Un dels municipis que encara compta amb urbanitzacions sense recepcionar és Torroella de Montgrí. Per això, i tal com explica l'alcalde del municipi, Jordi Colomí, s'està reivindicant un canvi en la legislació catalana. A més, parla del cas concret de Torroella.
Sembla ser que la decisió de la Generalitat es basarà bàsicament en un tema de finançament. Nosaltres, com a Ajuntament de Torroella, reivindicàvem que, donades les circumstàncies, les especials circumstàncies d'aquestes urbanitzacions amb dèficits, que algunes d'elles venen dels anys 60 i dels anys 70, doncs que l'administració catalana hauria d'articular una mena de pla de barris també com a pla per acabar les urbanitzacions amb dèficits.
Un altre dels alcaldes que van assistir a la jornada d'aquest dimecres va ser l'alcalde de Santa Cristina, Josep Xifra. En una entrevista al Supermatí al Batlle va admetre que al municipi hi ha actualment 9 urbanitzacions, 7 de les quals no estan recepcionades. Per això apunta que calia presentar aquest manifest per exigir millores a la Generalitat i al Parlament quan es parla de recepcionar aquestes urbanitzacions amb mancances.
I a partir d'aquí, doncs, ara nosaltres ens anirem reunint a mesura que les organitzacions també ens ho demanin i que s'aniran fent les reunions anuals d'organitzacions, doncs per aplicar amb cada organització a veure quina línia volen seguir, perquè això al final els propietaris són els que decideixen, quina línia volen seguir per tirar endavant i a veure si de quina manera hem de fer viable la recepció de l'organització.
Pagui Esclanyà també és un dels municipis afectats per aquestes mancances en urbanitzacions. Hi ha 25 nuclis que es troben no recepcionats o amb dèficits. L'alcaldessa del municipi, Maite Selva, explica que cada 4 anys s'intenta actuar en aquestes urbanitzacions que formen part de Pagui Esclanyà Selva, però reconeix que encara hi ha feina a fer i per això demana ajuda al govern i a la Generalitat.
I Cursà ha donat el tret de sortida a la 12a edició de la Mostra de Teatre Amateur. De fet, en una entrevista en aquest programa, el regidor de Cultura de l'Ajuntament de Cursà, Josep Bofill, ha explicat com ha anat l'estrena d'aquesta edició i quines propostes teatrals arribaran els pròxims dissabtes. La mostra va arrencar aquest cap de setmana amb la companyia Gota Produccions, que va presentar l'obra Felicità.
Segons Bofill, la primera representació va tenir bona resposta per part del públic i va permetre iniciar el cicle amb bones sensacions. L'espectacle també va comptar amb la participació de l'Escola del Teatre del Municipi, que obre cada sessió amb una petita interpretació. Abans de l'obra principal, els alumnes interpreten uns petits esquetxos que serveixen de presentació de la funció del dia. Segons el regidor, aquesta iniciativa es va crear perquè l'Escola de Teatre pogués participar activament en la mostra i actuar davant un públic diferent del que tenen habitualment. D'aquesta manera, els alumnes poden experimentar l'escenari davant d'espectadors més diversos i alhora veure després una obra completa interpretada per actors amateurs. Bofill explica que la proposta ha anat guanyant acceptació amb els anys. El primer any va sorprendre el públic, però ara els assistents ja esperen aquesta introducció a les 7 del vespre. A més, sovint es tracta de joves del mateix municipi, fet que genera una connexió especial amb el públic.
El primer any va sorprendre perquè la gent no sabia massa què seria això, però ara la gent ja s'ho espera, ja saben que a les 7 en punt quan comencem hi ha aquesta petita presentació i clar, vulguis o no, són gent que coneixen els actors que estan a dalt i els hi fa gràcia i ho reben positivament, doncs, aquesta petita presentació de l'Escola de Teatre.
La mostra continuarà amb dues representacions més durant els pròxims dissabtes amb propostes teatrals diverses. El pròxim cap de setmana actuarà la companyia El Trampolí de la Bisbal, formada per actors amb discapacitat psíquica. El regidor ha explicat que l'Ajuntament va voler donar-los l'oportunitat de pujar a l'escenari i donar visibilitat al seu projecte teatral. L'obra combina elements de teatre i musical i proposa una reflexió sobre qüestions socials i sobre la importància de ser un mateix deixant enrere les pressions o etiquetes. La tercera representació arribarà dissabte 28 amb una companyia de Maçanet de la Selva que portarà una obra formada per diverses històries amb un to humorístic. Segons ha avançat Bofill, l'espectacle promet una hora llarga de rialles i una proposta desenfadada per tancar la mostra.
La selecció de les obres es fa en col·laboració amb la campanya de teatre amateur de la Diputació de Girona, que realitza una primera tria de les companyies.
A partir d'aquesta preselecció, l'Ajuntament escull les propostes que millor encaixen amb l'esperit de la mostra. Després de 12 edicions, inversions, el consistori ja coneix moltes de les companyies participants i aposta especialment per espectacles amb un component d'humor o amb capacitat d'atreure públic. En el cas d'algunes companyies, com el Trampolí, també es té en compte la proximitat territorial i la voluntat de donar suport a projectes culturals del mateix entorn.
Mira, nosaltres estem a dintre una campanya de la Diputació de Girona, de Teatre Amateur, que ells fan una preselecció primer de les obres i després nosaltres, que més o menys ja coneixem les companyies, que perquè portem 12 anys fent la mostra, ja sabem quines companyies porten un teatre més d'humor, que és el que ens agradaria a nosaltres programar aquí al municipi, i després fem la tria, i en el cas, per exemple, de la companyia El Trampolí de la Bisbal, doncs és per proximitat, que creiem que també tenen un espai a la mostra, lògicament per ser veïns de municipi.
Una de les novetats d'aquest any és que la mostra s'ha incorporat a la campanya Cap Butaca Buida, una iniciativa que promou l'assistència al teatre arreu de Catalunya. Bofill ha explicat que la notícia va arribar només un dia abans de la representació d'aquest cap de setmana i que va ser rebuda amb molta satisfacció. En edicions anteriors no s'hi havia pogut participar perquè es tracta de teatre amateur, però finalment l'organització ha reconegut la trajectòria de la mostra de cursa. Això suposa que el municipi s'afegeix a la llista de poblacions del Baix Empordà que participen en aquesta campanya. El regidor també ha defensat la importància de mantenir projectes culturals com aquest en municipis petits. Tot i tenir poc més d'un miler d'habitants, Cursà manté una activitat teatral destacada gràcies a la implicació de diversos agents. Segons Bofill, l'èxit de la mostra depèn de quatre factors principals: el públic, les companyies que hi participen, l'escola de teatre i també el suport de l'Ajuntament.
Doncs bé, amb aquesta notícia anem ja a parlar, continuem parlant de cultura, però ara parlarem de llibres. Perquè és dimarts i això vol dir que hem de saludar la Maria Teresa Calabús de la llibreria El Cucut de Torroella. Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Què tal, com estàs?
Molt bé, preparada per explicar-vos que avui és el Dia Internacional del Còmic.
Ah, molt bé.
O sigui que ens toca de ple. La veritat és que hi ha el Dia Internacional de... I després, el dia del còmic a Espanya és el setembre, però en tot cas el Dia Internacional és avui, 17 de març, i ja ens feia molta il·lusió parlar-vos d'una obra que és la d'en Quim Aubert. Alguna vegada hem parlat d'ell perquè és un autor que viu a Ullà, un dibuixant que ja té una edat, és un home que ha treballat molt, té llibres amb Balta Riba que són... fantàstics, i també té una obra pròpia, vull dir que ell n'és el guionista i també el dibuixant, que es diu Nieve en los bolsillos, sobre una experiència que va tenir anant a treballar a Alemanya als anys 60. Però avui us volem parlar d'un llibre molt curiós, es diu El diario de la senyorita Ligi, bueno, un còmic, diguem, un propietat, que avui estem parlant de còmics. El diario de la senyorita Ligi, ell n'és també el guionista i el dibuixant, i és una història molt, molt simpàtica i molt curiosa. En Quim Aubert és un aficionat a visitar els encants a Barcelona, un mercat de la Puça, que també es diu, i tafanejar entre les obres que troba per allà. I un dia, remenant amb una pila que era directament a terra, va veure una llibreta que li va cridar l'atenció. Era un diari... amb una tanca daurada de cuiro marró, i quan ho va obrir va veure que era un diari personal escrit a mà per una dona que havia mort ja feia 10 anys, perquè ella ho va trobar el 2007 i va veure... Bueno, ell no ho sabia en aquell moment perquè va investigar, però era un diari personal d'una dona que es deia Mercè Ligi. Ligi és un cognom búlgar, d'un home jueu que va venir a refugiar-se a Espanya en la Segona Guerra Mundial, i va trobar que era interessantíssim perquè era tot el dietari d'un amor impossible, bueno, un amor fora del matrimoni, perquè ella era l'amant d'un home 20 anys més gran que ella, i del qual es va enamorar absolutament d'una... Aquesta noia havia de ser benestant, perquè el seu pare era dentista, es van conèixer en un club de tennis quan encara era la guerra civil espanyola, l'any 38. I en Quim fa el que se'n diu una metaficció, que és incloure... tota la història que us dic ara, és a dir, ell remenant en els encants, ell trobant aquest diari i com ell comença a investigar qui és aquesta dona del diari, perquè ha investigat durant molt de temps per poder dibuixar els edificis en els quals es mou la història, la Barcelona de l'època, tampoc sabia exactament a quina època estava situat, i quan ha tingut tota la informació ha dibuixat aquest còmic interessantíssim, que és el diari d'una història d'amor que mai, bueno, va ser, diguem, oberta. Sí que es veu que els amants, vull dir, es movien per un cercle pel qual no es devia moure l'esposa d'ell, perquè part del diari escriu les coses que feien junts i no es van pas limitar a amagar-se en una habitació de casa. Vull dir que van tenir una vida durant molt de temps amb una relació oberta, 12 anys, en els quals es van estimar, ja et dic, fora del matrimoni.
Déu-n'hi-do, i a més és això que dius, no? Que no és que se n'amaguessin.
No, probablement també estem parlant d'una època en la qual tenir un amant no era tan estrany, probablement les dones ho sabien, vull dir, això ho hem vist en pel·lícules d'època, vull dir, es dona per suposat, els marits tenien una llibertat així bastant curiosa d'aquest aspecte, mentre no es barregessin les dues relacions. És a dir, l'important era que no es topessin una amb l'altra, les dones, que no coincidissin en lloc, i vull dir que ell fos dintre del possible discret, tot i que diria que no ho va pas a ser gaire, perquè ja en tinc 12 anys de relació, i anaven al cinema, i anaven al teatre, i devien continuar anant en el club de tennis, que és on es van conèixer. El que sí que és curiós, ja no només com aquesta dona va viure aquesta vida, bueno, era una dona que podia haver tingut el que volgués, és a dir, va arribar a ser dentista també com el seu pare, vull dir, va tenir un consultori a les Rambles de Barcelona el segle passat, vull dir, és una dona que va tenir estudis, que tenia un estava dintre de la burgesia catalana. I per tant hauria pogut casar, hauria pogut tenir la vida que va voler, però ella va ser d'alguna manera fidel en aquesta història d'amor que mai va poder ser oberta com un matrimoni normal. Ell tenia 20 anys més, estava casat i ja tenia dos fills quan es van conèixer, i bueno, i tot i això, vull dir, tenen 12 anys de relació que estan escrits en aquest diari personal. Un diari que, tot s'ha de dir, escrit en català, tot i que el llibre, i això també ho hem de remarcar, malauradament el còmic està publicat en castellà per norma editorial, i en Quim ha traduït aquest diari perquè norma tarda una mica a treure llibres en català, en treuen pocs, en realitat.
Això vol dir que potser en un futur podria arribar en català?
Esperem-ho, vull dir, mira, a veure si aconseguim que Quim Aubert i el Diario de la Senyorita Litchi es faci famós i l'editorial es plantegi fer-lo en català. Tot i que hem de dir que imprimir un còmic no té el cost d'una novel·la, siguin les pàgines que siguin, vull dir, probablement, jo no ho sé, aquest cost, però és evident que un còmic de cost ha de ser més car que una novel·la, això és bastant clar, no? I això us volíem comentar, primera, que és el dia del còmic, per tant, la gent que entri a les llibreries, si pot ser, doncs que faci una mirada, veure en el còmic què hi ha, si alguna cosa els atrau o els hi crida l'atenció, i bé, i en tot cas que busquin, si els hi sembla, i els hi ha fet gràcia el que hem explicat, aquest llibre d'en Quim Aubert, que és fantàstic, com tot el que ha dibuixat ell.
Perquè dibuix i text, tot és d'ell.
Tot, el dibuix i el text és d'ell. De fet, va tardar una mica saber com començar a fer aquest llibre. Des que va trobar el diari, que fa gràcia perquè va regatejar, li van demanar 5 euros, ell em va oferir 4 i va pagar 4 euros, pel que després ha sigut l'inspiració per aquesta obra. I des que el va trobar fins ara ha passat temps, vull dir que el troba el 2007 i ha fet un treball d'investigació molt, molt intensa, o sigui, preguntant per Barcelona, buscant qui podia ser aquesta dona, buscant referències del cognom Litchi, que tampoc és gaire habitual, per tant ja devia anar trobant coses, però no l'ha volgut escriure i dibuixar fins que no ha tingut més clar. I també la manera de fer-ho, no?, incloure's ell, o sigui, explicar la història sencera des de la recerca. No tant el diari, que podia haver sigut pura i exclusivament un diari d'una persona enamorada i que explica una història d'amor en aquest aspecte, però no és així. O sigui, ell explica aquest procés que hem explicat ara.
Sí.
La de la troballa, la de la investigació, què hi diuen al diari i la conclusió que acaba altra vegada sent ell el protagonista del llibre.
Ens pots recordar com es diu?
Sí, El diario de la senyorita Luigi, Norma Editorial i l'autor Quim Aubert.
Perfecte.
Quim Mamcà.
Perfecte. Maria Teresa Clavús, que vagi molt bé. Bona setmana.
Igualment a vosaltres. Bon dia.
Jornada ben assolellada i estable i amb contrast tèrmic entre el dia i la nit. Ara mateix la temperatura és força baixa, valors per sota dels 5 graus a molts sectors de la comarca, però al migdia superaran els 18 o fins i tot arribarem als 20 o 21 graus al centre del dia, amb una jornada de molt bona aprofitar. Demà arriben més núvols a la tarda.
Gràcies també, Isaac Vilà. Doncs bé, aquesta és la previsió del temps. Que vagi molt bé aquest dimarts. A reveure. Recordem, demà a partir de les 8, més supermatí.